Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Els docents han tornat aquest dimarts a les mobilitzacions amb una aturada parcial que han fet entre les 8 i les 10 d'aquest matí. Es tracta de la primera de les noves 4 accions convocades de manera unitària pels sindicats educatius. El 25 de maig hi haurà una nova jornada de vaga. El 2 de juny, una nova aturada de les 8 del matí a les 10 del matí i el 9 de juny, una darrera jornada de vaga. L'aturada ha estat convocada en contra de la política educativa del govern. Reclamen la reversió de les retallades, la retirada del nou currículum, el retorn de l'horari lectiu dels docents en totes les etapes, la supressió del decret de plantilles i de l'ordre de calendari, la estabilització del personal i l'assumpció de la responsabilitat del departament en la defensa de la immersió. Per la seva part, el Departament d'Educació va fer la seva darrera proposta durant la Setmana Santa, en la qual s'incloïa reduir una hora l'horari dels docents a primària per al curs vinent, però no per als de secundària. Els sindicats continuen defensant que això no és assumible i reclamen el retorn a l'horari previ a les retallades en totes les etapes del curs vinent. El Departament d'Educació defensa que està recollint bona part de les reclamacions dels sindicats, per exemple, amb la conversió de les substitucions de terços a mitjos o el procés d'estabilització del personal, i ha expressat la seva voluntat de continuar revertint les retallades.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Un antic abocador d'Amposta es convertirà en una microreserva per a insectes i petits mamífers. Es tracta d'una finca periurbana de 4 hectàrees que s'ha cedit a l'entitat Aula i Natura, que hi farà una prova pilot per millorar la biodiversitat i el convertirà en un reservori per a insectes i petits mamífers, que el convertirà en un reservori per a insectes i petits mamífers, espècies que també estan patint per adaptar-se al canvi climàtic. La finca serà també un espai de divulgació per a estudiants i, si el model resultant funciona, l'entitat pensa en una gran xarxa de microreserves al territori i en estendre'l fins i tot a petita escala, com per exemple als jardins. L'acord de custòdia amb l'Ajuntament d'Amposta és per a 20 anys. Així, el projecte permetrà estudiar l'impacte en la biodiversitat d'accions concretes que es faran en aquest antic abocador. I és que espècies com les papallones estan tenint problemes amb el canvi climàtic per aconseguir refugis. La idea és que aquesta finca sigui el niu de naixement d'una sèrie de poblacions que s'escampin al voltant. Aquesta finca és una oportunitat per analitzar els resultats concrets i esperats de qualsevol acció i de l'evolució del projecte. Es farà amb el suport d'entitats científiques com el Parc Natural del Delta, el Museu de les Terres de l'Ebre o l'Institut d'Ornitologia, que s'implicaran en aquest seguiment. Ferran Latre, president de l'Aula i Natura i gestor d'aquesta finca, ha explicat que les accions que es volen portar a terme per augmentar la biodiversitat es volen també difondre entre els infants i joves i així ser un model per a futures modificacions d'espais verds i de lleure.
Realment, el punt més important és, primer, l'augment de la biodiversitat, o sigui, fer un mosaic d'una sèrie d'elements que siguin atractius per a una sèrie d'espècies, vale? I en segon punt, que no es quedi aquí, sinó que pugues agafar i la joventut que està sortint d'escoles, institut i tal, pugui agafar, pegar-los la volta i dir, veieu, si vosaltres això ho voleu implantar en un altre terme, en una altra finca, inclús en un jardí, poder-los dir, això es fa així, això així funciona, això així no funciona, i poder servir una mica de guia per a futures modificacions, no? Creiem que els temes, els espais verds s'han de modificar, la visió que hi ha de les zones de lleure s'han de modificar, el sistema dels anys 80, 90, 2000 han caducat, vull dir, tindre espais en què es vegi verd, per veure es verd, ara mateix ja no tenen sentit, i intentar salvar les petites àrees periurbanes, inclús urbanes, que tinguin una mida més o menys que doni possibilitats de fer actuacions, modificar-les, no només perquè sigui un lloc on anar a passejar en lo xiquet, sinó que a més doni vida a una quantitat d'espècies màxima que vulguin tolerar la relació amb les persones. No?
Per la seva banda, l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha recordat que l'acord de custòdia es va aprovar al plenari de fa un parell de setmanes, una sessió de 20 anys que també ha comptat amb el suport del Consorci del Baix Ebre i el Montsià. Adam Tomàs ha destacat que es faran accions petites en favor de la biodiversitat a l'antic abocador i que aquest serà un espai de divulgació per als estudiants.
Se tracta de tenir un espai relativament a prop de la ciutat on també poguéssim fer que xiquets i xiquetes del territori puguen vindre i puguen visualitzar l'impacte que té aquest tipus d'accions també sobre l'entorn. I torno a repetir, parlem d'accions molt petites, però que al final ajuden a incrementar molt la biodiversitat. I després també en un model de sostenibilitat, no? d'explicar també, primer, ara on ve esta finca, què era, no? Quin model teníem abans de gestió de residus i com ara intentem aprofitar aquest espai buit per a poder generar una mica de consciència o augmentar la consciència que puguen tenir els xiquets i xiquetes en el que és la importància de la biodiversitat i sobretot de mantenir una certa coherència en les nostres accions. És a dir, al final intentar que sigui tot el màxim natural possible, acceptar, no? Que aquí, per exemple, tenim un camp que és un prat i segurament se'n generaran més i que no passa res de que estigui així en herba i en flors, sinó que potser és el que toca.
L'Ajuntament d'Amposta també col·laborarà amb l'adequació de l'espai i les instal·lacions d'aigua o el tancat i farà aportacions econòmiques per al seu impuls.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural constituirà aquesta setmana un grup d'estudi per abordar conjuntament amb les organitzacions professionals agràries noves mesures per als afectats de l'episodi de gelades a principis del mes d'abril. Aquest dimecres es durà a terme la primera reunió del grup de treball amb l'assistència del secretari general del Departament, David Mascor, els secretaris d'Agenda Rural, Oriol Anson, i d'Alimentació, Carmel Mòdol. Per part de les organitzacions agràries estaran convocats representants d'Unió de Pagesos, de JARC i de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Nou professionals s'incorporen a l'atenció primària de l'Ebre per millorar la salut mental comunitària, majoritàriament en l'àmbit de la psicologia, que exerceixen de referents de benestar emocional, una figura que el Departament de Salut ha incorporat per treballar l'impacte en la salut mental arran de la pandèmia i per enfortir l'atenció primària. No tenen una població assignada ni fan consultes individuals, sinó que treballen en xarxa amb els 11 equips d'atenció primària del territori per prevenir i minimitzar problemes de salut mental i d'addiccions i per proporcionar eines que eviten que una situació de malestar emocional empitjori i es converteixi en un problema de salut mental que requereixi tractament especialitzat i medicació. Es tracta de potenciar la prescripció social o de la derivació a recursos de la comunitat que siguin alternatives no sanitàries i impulsaran programes i activitats de prevenció i promoció de la salut emocional. També se'n reforçaran les relacions socials, els vincles de l'usuari i la connexió dels ciutadans amb la comunitat. L'objectiu és que l'usuari deixi de confiar que únicament amb la visita al metge solucioni el problema i els referents de benestar emocional l'ajudaran a identificar que té efectes positius o negatius per a la seva salut i que s'involucre en les decisions que afecten el seu benestar emocional. El Programa de Benestar Emocional i Salut Comunitària forma part del Pla d'Enfortiment i Transformació de l'Atenció Primària i Comunitària, que es va iniciar el 2020 i que també ha permès incorporar professionals a la Regió Sanitària de l'Ebre, com a auxiliars administratius, metges, infermeres, tècnics en cures auxiliars o dietistes nutricionistes. L'Ajuntament d'Amposta ha incrementat fins a 200.000 euros la partida de pressupostos municipals que podrà decidir el veïnat en un procés participatiu. La convocatòria bianual dels pressupostos participatius 2022-2023 preveu que la ciutadania aporti propostes amb un pressupost màxim de 50.000 euros cadascuna, de les quals 4 s'executaran durant l'exercici vinent. Hi podran participar els veïns residents a la ciutat majors de 16 anys, que podran presentar propostes amb un formulari de paper, online o de forma col·lectiva en assemblees de barri, que seran novament presencials després de la pandèmia, que tindran lloc entre els mesos de juny i juliol. Per poder seleccionar les propostes, hauran de ser viables tècnica i econòmicament, ser de competència municipal i d'interès general, ser respectuoses amb els drets humans i inclusives i ser sostenibles en el temps perquè l'Ajuntament les pugui mantenir. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha subratllat que el procés participatiu permet a l'Ajuntament conèixer les prioritats de la ciutadania sobre l'estat del municipi.
D'estos processos participatius, en edicions passades, pues, ne va sortir la façana fluvial, que és algo que jo crec que ens va fer veure també a nosaltres com a govern la importància d'aquest projecte per a la ciutadania, un projecte que estava allí latent, i dic això perquè a vegades els processos participatius, més enllà de les opcions guanyadores, també ens donen molta informació sobre quina és la visió de ciutat de la ciutadania. I la segona edició, que va ser el projecte guanyador, va ser la Val de Zafán, que també doncs, han pogut incorporar aquest projecte en un gran projecte que ja no és només local, sinó que és territorial i, per tant, també estem absolutament satisfets del fet de que no, un projectet que va sortir de l'àmbit participatiu local hagi acabat formant part d'un gran projecte d'àmbit territorial com és la recuperació de la Val de Zafán entre Tortosa i la Ràpita. Per tant, al final, pensem que el model no, de consulta de participació que li hem oferit a la ciutadania és un model que ha sigut d'èxit.
En la passada edició dels pressupostos participatius, segons ha apuntat la regidora de Participació Ciutadana, Carla Bonfill, la convocatòria va aportar un centenar de propostes, unes 80 de les quals es van donar com a vàlides i la participació en la votació va situar-se entre l'11 i el 12%. Carla Bonfill, a més de destacar l'elevada participació ciutadana, ha volgut prioritzar en la recuperació de la presencialitat després de la pandèmia.
En la passada edició, que seria l'última que vam fer l'any passat, van sortir sobre unes, aproximadament, ara el número exacte no el sé, però aproximadament sobre un centenar de propostes, de les quals vàlides crec que van ser unes 80 aproximadament, i la participació a la votació estem entre l'11-12%, que és un percentatge de participació molt alt. Si comparem en altres municipis de Catalunya on se fan pressupostos participatius, la mitjana sol estar entre el 2, 3, 4, algun municipi més petit doncs, potser sí que se'n van de cara al 6, 7, però és un percentatge de participació molt gran. Llavors l'objectiu, com a mínim, quedar-nos igual, però un objectiu d'esta edició és recuperar, perdó, la presencialitat, allò que vam perdre no? en l'última edició, que tot el procés va tornar a ser online, o si més no, de forma individual, podem recuperar aquestes trobades, aquestes assemblees, no? on ens assentem i debatem en la resta de veïns, i això és un objectiu principal, és a dir, tornar-nos a assentar a una taula i tornar a veure no? quines són les necessitats del meu veí, quines són les meues, contrarrestar, que al final a vegades estem molt acostumats a veure les nostres pròpies necessitats no? i poder-te assentar amb els teus veïns que habiten el mateix barri que tu, que segurament pues, són d'edats diferents, tenen necessitats diferents, ens ajuda no, a formar aquest sentit crític i aquesta intel·ligència que li dic col·lectiva, no, de pensar no només en nosaltres mateixos, sinó una mica en les necessitats que té la ciutat.
Un cop les propostes hagin estat validades, el procés de votació, online i presencial, serà de l'11 de novembre a l'11 de desembre.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El piano serà el protagonista a Tortosa entre el 17 i 19 de juny. Aquestes són les dates del primer festival Toca'm, que escamparà la música d'aquest instrument al llarg de la ciutat mitjançant diversos concerts i propostes obertes a la ciutadania. L'origen d'aquest festival es remunta a l'any 2019, quan el Cor Binota va instal·lar un piano de cua a la plaça de l'Àngel, coincidint amb el Dia Mundial de la Música el 21 de juny. L'objectiu era que tothom que passés per aquell punt pogués tocar-lo lliurement i demostrar les seves habilitats amb el teclat. Després d'una segona edició al 2021, ara Toca'm fa un salt endavant per transformar-se en un festival que no té antecedents a la resta de Catalunya. El festival comptarà amb dos vessants. Un, amb la participació d'una dotzena de pianistes de renom, que preveu actuacions que s'escamparan per diversos punts de la ciutat i que la ciutadania podrà seguir lliurement. Tots aquests recitals seran a l'aire lliure, en punts com la plaça de l'Ajuntament, la plaça de la Catedral, els Reals Col·legis, el Parc Teodor González, l'Embarcador Fluvial o el Pont Roig. El programa, a més, es completa amb actuacions d'estudiants de piano, músics amateurs o persones espontànies que podran demostrar allò que saben fer amb les tecles de l'instrument. A més, Toca'm inclou una vessant social que propiciarà que la música arribi a aquelles persones que no poden anar a cercar-la al carrer, amb actuacions a l'Hospital Verge de la Cinta, l'Hospital de la Santa Creu o les residències geriàtriques de la ciutat. El festival també implica els escolars, amb la construcció de diversos pianos amb materials reciclats i obrirà la possibilitat a aquelles persones que vulguin iniciar-se per tal que puguen fer la primera classe de manera gratuïta. A més, farà la primera trobada d'escoles de música de les Terres de l'Ebre el diumenge 19 de juny al Parc Teodor González, per tal que els estudiants de piano puguin posar en comú les seves creacions. Totes les actuacions són gratuïtes i es poden consultar als perfils del festival a les xarxes socials. El Parc Natural del Delta de l'Ebre ha posat en marxa un concurs d'idees per promoure la mobilitat sostenible i el cicloturisme. La iniciativa, amb el nom de Encyclat Challenge, s'emmarca en un projecte europeu que vol adaptar els principis de l'economia circular en les polítiques turístiques d'illes i de zones costaneres, marítimes i de baixa densitat de la Mediterrània. Fins al 31 de maig es podran presentar tots aquells projectes, negocis o productes relacionats amb el cicloturisme dins de dues categories: iniciatives públiques o privades. La proposta guanyadora en la categoria d'iniciativa privada rebrà com a premi una bicicleta. La segona i tercera classificada rebran un premi de 50 i 15 quilos d'arròs de qualitat del Delta. El jurat avaluarà la qualitat, innovació, sostenibilitat i universalitat dels projectes. Els guanyadors es donaran a conèixer el 3 de juny.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Consell Comarcal del Baix Ebre promou la cultura entre els joves de la comarca a través d'un espectacle teatral interactiu que se'n representarà als diferents instituts de la comarca. L'objectiu d'aquesta iniciativa, de l'àrea de joventut, és fomentar la lectura i l'escriptura entre el públic jove i adolescent. Concretament, l'espectacle teatral que s'ha programat anirà a càrrec de la companyia ebrenca d'arts escèniques Sinergia, que estrenarà l'obra interactiva Encenalls. Se'n realitzaran un total de 15 passis entre els mesos de maig i juny a 8 instituts de la comarca que s'han sumat en aquesta iniciativa. Són l'Institut de Camarles, l'Institut del Tebre, Institut Blanca d'Anjou del Perelló, Institut de Roquetes, Col·legi Diocesà Sagrada Família de Tortosa, Col·legi Teresià de Tortosa, Institut Cristòfol Despuig de Tortosa i l'Institut d'Artosa. Pel que fa al conjunt de l'espectacle, tractarà temes que afecten i preocupen la joventut amb un llenguatge fresc i proper, i apareixeran personatges emblemàtics del territori. Els Mossos d'Esquadra han detingut a un home de 48 anys a Amposta com a presumpte autor d'un delicte d'usurpació d'identitat i un delicte d'estafa. L'arrestat suplantava la identitat d'altres persones per cobrar les devolucions de la declaració de la renda. Per obtenir les dades personals i fiscals de les víctimes, es feia passar per assessor fiscal i oferia els seus serveis via WhatsApp i correu electrònic per estudiar i presentar la declaració fiscal de manera ràpida. Se'l relaciona amb una quinzena d'estafes comeses arreu del país i no es descarta que hi hagi més víctimes. La detenció es va dur a terme dimecres passat i després de passar a disposició del jutge d'instrucció de guàrdia d'Amposta ha quedat en llibertat amb càrrecs.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, l'ambient es manté força càlid a bona part del territori català. Continuem amb aquest domini del sol, amb aquest cel serenat a bona part del país i amb aquesta temperatura que ja està pujant entre els 28, 29, 30 graus a punts del Priorat, valors també de 27 a 28 graus cap a les comarques del Prepirineu i temperatures que fins i tot en punts del Baix Llobregat ja tenim aquests valors de 29 i 30 graus. Una temperatura que ha d'anar pujant durant aquestes properes hores. Avui s'espera un ambient molt càlid durant les hores centrals del dia i la tendència és que la resta de la setmana continuï pujant aquesta temperatura. De fet, quan l'ambient serà més càlid serà de cara al final de setmana. D'altra banda, també han de créixer algunes nuvolades en punts del Pirineu, podran descarregar algun ruixat de caràcter molt puntual cap a l'extrem més nord de la serralada i fins i tot afectar cap al nord del Ripollès. En qualsevol cas, avui és molt local la precipitació que pugui arribar a caure. Demà sí que hi ha una probabilitat una miqueta més alta de que s'escapi aquest ruixat més puntual, sobretot cap al sector del Pirineu Oriental. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.